Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de novembre del 2020. Cada setmana de pandèmia ens trobem amb mesures més surrealistes. La més estrambòtica dels últims dies ha estat l'anunci de la consellera de Salut que a partir d'ara els instituts, si es dona un positiu, seran els mateixos estudiants els que es faran la prova PCR sota la supervisió del professor. A veure, pensem. Tots som conscients que els centres d'atenció primària estan sobrepassats. Però té cap sentit que els adolescents es puguin fer una prova que, no oblidem, és molt invasiva, amb tota la seguretat de que pugui ser vàlida? Els estudiants ni els professors tenen per què assumir una responsabilitat que no els toca, i menys quan fins ara Salut no ha deixat fer PCRs ni als farmacèutics. Potser seria la manera que siguin els farmacèutics els que facin les proves? En fi, pel que fa a l'informatiu, avui parlarem de les novetats de la residència Les Vinyes i, com cada setmana, farem un repàs a l'estat de la situació epidemiològica a la comarca. Així mateix, i encara relacionat amb la pandèmia, també us explicarem que l'Institut Priorat ha començat aquesta setmana amb la modalitat d'ensenyament híbrida, que combina les classes presencials i virtuals per als alumnes de batxillerat i cicles formatius. També repassarem les dades de l'atur registrat durant el mes d'octubre a la comarca. Així mateix, ens farem ressò de que la Diputació de Tarragona ha aprovat el programa d'inversions de l'Ajuntament de Falset per al PAM 2020-2023 i també subvencions per a la rehabilitació d'habitatges municipals per a diversos municipis de la demarcació. Avui us explicarem que Unió de Pagesos reprova que algunes entitats del sector de l'oli d'oliva venguin aquest producte a un preu per sota dels costos de producció. Finalment, en l'apartat cultural parlarem del Mos Festival, que s'ha hagut d'ajornar fins al juny de l'any que ve a causa de la pandèmia. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La crisi sanitària viscuda a la residència Les Vinyes es va estabilitzant després de la situació crítica de les últimes setmanes. Segons va informar l'Ajuntament de Falset en un comunicat i amb dades del Departament de Salut, actualment hi ha 52 residents que ja han superat la Covid-19, mentre que són 18 els residents positius pendents d'una nova prova serològica. Des que s'hi va declarar un brot a mitjans del mes de setembre, s'han registrat 40 defuncions. Carlos Brull és l'alcalde de Falset.
La situació s'està estabilitzant. El Departament de Salut, a través de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, doncs, us va informar d'aquesta millora, i en la qual doncs, ja teníem 52 residents que ja havien superat el Covid-19 i encara doncs, en quedaven uns 18 que estaven doncs, fent aquesta prova serològica i esperar els resultats, no? Llavors això és la cosa, doncs s'està normalitzant, i l'únic que hem de lamentar molt moltíssim és tota la pèrdua, no, dels 40 èxitus que hi han hagut, i això és un fet doncs que, a part de lamentar la seva mort, hem de lamentar també doncs no la manera, no? Vull dir, la situació del Covid doncs fa que no puguis, els familiars no puguin despedir de la manera com ens agradaria, com els agradaria i com hauria de ser, i això també crea un dolor encara més gran.
Brull destacava que les accions que ha fet l'empresa que es va fer càrrec del centre després de la intervenció per part de la Generalitat han estat positives, i en aquest sentit afirmava que és decisió dels Departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies l'aixecament de la intervenció, així com també el desenvolupament del procés sancionador a l'empresa Bastón de Oro.
Això són els departaments que ho decideixen, i la pròpia, sí, dels propis departaments que decidiran quan s'aixecarà la intervenció. I llavors a partir d'aquí són ells qui valoren i qui faran les avaluacions, qui faran les inspeccions i decidiran a través d'aquestes dades objectives que tinguin. També és el departament qui va obrir l'expedient sancionador, en el qual doncs, això deurà tindre el seu recurs, tindrà el seu curs, perdona.
La situació epidemiològica a la comarca del Priorat també millora a poc a poc, i el risc de brot se situa en els 348 punts, per bé que encara continua sent molt elevat. En aquest sentit, en el període que va del 27 d'octubre al 2 de novembre, recordem que Salut ofereix dades amb alguns dies de retard, a la comarca hi va haver 15 casos confirmats per PCR i que eleven a 290 el nombre de persones afectades per la pandèmia des del mes de març. A més, segons les dades del Departament de Salut, cal destacar que en aquests moments hi ha 5 persones que requereixen d'ingrés hospitalari. Per municipis, l'índex de brot a Falset se situa en els 548 punts i continua baixant a poc a poc. Així mateix, aquest indicador també és molt alt a la Vilella Alta, amb 317 punts, a la Torre de Fontaubella, amb 310, i a Marçà, amb 280, i és alt a Ulldemolins, amb 108 punts, i a Capçanes, amb 107. Pel que fa al nombre de positius, en els darrers 7 dies s'han detectat 9 casos positius a Falset, 2 a Marçà i 1 a la Vilella Alta, a la Torre de Fontaubella, a Ulldemolins i a Capçanes. Des d'aquest dijous, l'Institut Priorat aplica el sistema d'ensenyament híbrid, en el qual es combinen les modalitats presencial i virtual en els cursos de batxillerat i cicles formatius. La direcció de l'Institut ha establert un calendari que determina els dies presencials i de formació a distància per als diferents grups d'aquests cursos, seguint la recomanació de reduir la presencialitat per part del Departament d'Ensenyament. Rosa Poy és professora al centre i regidora d'Educació a l'Ajuntament de Falset.
Híbrid implica semipresencialitat, que ja era un dels escenaris que havia contemplat el departament des del primer moment, és a dir, quan a inici de curs les directives van planificar el curs, ja se'ls va demanar que contemplessin aquesta alternativa si la situació sanitària així ho requeria. Com ara la cosa doncs, s'ha complicat, òbviament, llavors han recomanat com a instrucció, doncs, implementar el que seria l'alternança d'activitats presencials i classes online, però estrictament per als alumnes de postobligatori, és a dir, pels alumnes de batxillerat i de cicles formatius, perquè, lògicament, se'ls pressuposa una autonomia que no tenen els alumnes de nivells més petits.
A banda d'aquestes mesures, el Departament de Salut va informar que en escoles i instituts les proves de contactes d'un positiu continuaran sent PCR. Per tant, els alumnes no es veuran afectats pel canvi de protocol del Departament per detectar nous casos de Covid-19 entre els contactes positius, detecció que a partir d'ara es farà amb testos ràpids d'antígens. Amb tot, la polèmica va sorgir quan la consellera de Salut, Alba Vergés, va insinuar que en els instituts aquestes proves PCR se les haurien de fer els mateixos alumnes sota la supervisió dels professors. Poi destacava que és una decisió polèmica que encara s'està debatent i que no és oficial.
Jo a dia d'avui l'única informació que tinc sobre aquesta mesura és la que coneixeu tots plegats per la premsa. És una cosa que encara s'està debatent a nivell de departament, a nivell de direccions escolars, perquè lògicament hi ha polèmica, com no podia ser d'altra manera, i llavors, doncs, a veure finalment què s'acabarà decidint i implementant, perquè sé que hi ha veus crítiques tant des del món de la sanitat com des del món de l'educació, perquè no es veu clar el fet d'aplicar, diguéssim, aquesta nova mesura als centres, i bueno, a veure això com s'acabarà resolent.
Per últim, la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Falset també explicava que els agents cívics i un agent municipal visitaran periòdicament l'institut per recordar les mesures de prevenció per fer front a la Covid-19, com l'ús obligatori i adequat de la mascareta, la necessitat de mantenir la distància de seguretat i la recomanació de rentar-se les mans amb freqüència amb gels hidroalcohòlics.
Els joves són joves. Els joves tenen tota la força i tota la salut del món, normalment, d'acord? I clar, la seva visió de la realitat i de la pandèmia és molt diferent a la d'un adult. Això doncs, és comprensible. La nostra tasca com a adults és anar-los conscienciant. En qualsevol cas, i ara ja et parlo no sols com a regidora, sinó com a docent, que convisc cada dia amb els alumnes a l'aula, déu-n'hi-do la capacitat que han tingut d'adaptació i d'assumpció de les mesures d'higiene pel tema de la Covid. Vull dir que a veure que els nens i els nostres adolescents doncs, bueno, ho estan encaixant i essencialment estan complint amb les normes. Ara, clar, hi ha unes franges d'esbarge o d'oci fora normalment del que seria horari escolar, doncs, bueno, doncs sí, és a dir, tots som testimonis de que ells doncs, normalment s'aglomeren més del que s'haurien d'aglomerar i tal. I per tant, nosaltres el que hem de fer com a adults, com a ciutadans, com a docents i com a autoritat pública, doncs és insistir, és recordar, és aconsellar i fer una tasca pedagògica per a que els nens pues, vagin respectant les normes bàsiques en aquests moments tan complicats.
L'atur va augmentar en 36 persones al Priorat durant el mes d'octubre. Així ho posen de manifest les dades de l'atur registrat presentades aquest dimecres pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Així doncs, actualment hi ha 469 prioratins i prioratines sense feina, el que suposa un 10,46% del total de treballadors. Per municipis, Falset és on més augmenta l'atur registrat amb 16 persones, seguit de Cornudella amb 8, El Masroig amb 7 i Bellmunt amb 5. Per contra, la taxa d'atur ha baixat als Guiamets i a Poboleda amb 3 persones menys i a la Bisbal i a Marçà, on 2 persones de cada municipi han trobat feina. Si analitzem la taxa d'atur registral, els municipis amb un percentatge de persones aturades més elevat són Margalef amb el 19,44%, Marçà amb un 15,38% i Torroja del Priorat amb un 14,04%. En canvi, on aquest indicador és més baix és a Porrera amb el 5,02%, la Vilella Alta amb el 6,9% i la Figuera i el Lloar amb el 7,32% en ambdós municipis. Pel que fa als municipis més poblats, a Falset la taxa d'atur registral és de l'11,45%, mentre que a Cornudella se situa en el 9,3%. En el conjunt de Catalunya s'ha registrat un augment de l'atur registrat de 6.358 persones al mes d'octubre, el que deixa el nombre de persones en atur en 484.559. En termes interanuals, l'atur registrat puja a Catalunya en 97.292 persones, el que suposa un increment del 25,1%. La Diputació de Tarragona ha aprovat el programa d'inversions que l'Ajuntament de Falset va presentar al Pla d'Acció Municipal per al període 2020-2023. En aquest sentit, per aquest 2020 s'ha previst l'habilitació d'un mòdul de serveis higiènics a l'absis del castell i l'adequació d'un camí saludable per a vianants al voral de la carretera de Reus.
El 2020 vam decidir posar els serveis higiènics de l'absis del castell i el camí saludable, perquè ja eren projectes que teníem ja en cartera i que eren doncs, viables a l'hora d'entrar-los i poder complir els terminis. Per començar-los a executar doncs, a principis de gener del 21, que s'hauran de començar a executar i s'hauran de finalitzar doncs, cap al juny, a juliol. Penso que és el juliol, el 30 de juliol, que s'han de finalitzar. Llavors, aquests projectes, com que ja els teníem i estaven molt avançats, doncs són els primers que vam entrar.
En el cas del mòdul de serveis higiènics a l'absis del castell, l'import concedit és de 42.462,14 euros. El projecte pretén millorar la funcionalitat de l'absis a l'hora d'organitzar-hi esdeveniments, una funcionalitat que actualment es veu limitada pel fet que els únics serveis higiènics de tot el recinte es troben a l'interior de la zona del museu. L'actuació projectada garantirà l'accessibilitat de l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació. En el cas del camí saludable per a vianants al voral de la carretera de Reus, l'import concedit és de 36.213,95 euros. El projecte proposa una actuació general que consistirà a condicionar i millorar prop de 400 metres d'un dels vorals, protegint-lo dels vehicles que transiten per la carretera i habilitant diversos punts amb seients per poder seure en els llocs d'ombra existents. Al marge d'aquests dos projectes, la Diputació de Tarragona també ha aprovat 51.234,43 euros que l'Ajuntament podrà destinar a despeses corrents d'aquest 2020. De fet, l'Ajuntament va sol·licitar aquest import per a despeses corrents en totes les anualitats contemplades en el programa d'inversions. Així mateix, per als propers anys, el programa d'inversions de l'Ajuntament de Falset en el PAM té previstes les millores de la piscina municipal, la pista del pavelló i la construcció d'una pista multiesport a la zona de l'Euterpe, entre d'altres.
Des de l'Ajuntament se detecta que hi ha una mancança a l'hora de poder donar espais lúdics al jovent, no? Al jovent que vulgui anar a realitzar esport, tant sigui futbol sala com bàsquet. A part d'algunes canastes que volem ficar en algun lloc del poble o alguna canasta, doncs vam decidir ficar la pista multiesport a l'Euterpe. El primer lloc que vam pensar és allí a l'Euterpe, a la zona de baix, i és una pista on la idea és això, que tingui, doncs, com a mínim, si era una mateixa pista, que s'haurà de compartir o que s'haurà de cogestionar entre els que ho vulguin participar-hi, perquè hi haurà bàsquet i també hi haurà, doncs, porteries de futbol sala. És una pista sola, petiteta, amb unes mides homologades, evidentment, de les que estan de les que es fan servir amb aquest tipus de pistes, i així donem una mica més d'espais amb aquesta, a part de la pista de la piscina, doncs tindrem aquesta, i també, doncs, com ja portem un parell d'anys fent, doncs obrint la pista del col·legi a les èpoques d'estiu.
Un total de 17 municipis d'arreu del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès es beneficiaran properament dels ajuts per a inversions en habitatges municipals corresponents a l'any 2020. Els ajuts, que ascendeixen a un import total de 286.751 euros, permetran dur a terme un total de 24 actuacions en 17 municipis de la demarcació, entre els quals hi ha Ulldemolins i Poboleda. Aquesta línia de subvencions, convocada per segon any consecutiu, està impulsada amb un doble objectiu: d'una banda, afavorir el desenvolupament de polítiques socials d'habitatge en municipis i entitats municipals descentralitzades, i de l'altra, revertir el despoblament a l'entorn rural, tot fomentant l'accés a l'habitatge en municipis de fins a 1.000 habitants. A més, la situació de crisi econòmica i social provocada arran de la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat encara més l'accés a l'habitatge per part de moltes famílies que es troben a l'actualitat en situació de vulnerabilitat, motiu pel qual aquests ajuts volen dotar els ens locals d'eines que els permetin garantir el dret a l'habitatge als seus municipis. Unió de Pagesos reprova que algunes entitats vinculades al sector productor de l'oli d'oliva a Catalunya reprodueixin les males praxis de les grans elaboradores i distribuïdores i ofereixin l'oli per sota del cost de producció, consolidant així l'estratègia d'utilitzar l'oli com a producte reclam per als consumidors. Jordi Pasqual, responsable nacional de l'oli d'oliva del Sindicat Agrari, explicava en un vídeo a les xarxes socials que aquestes pràctiques perjudiquen i banalitzen el valor afegit de l'oli d'oliva verge extra.
Ens estem donant compte que les cooperatives del nostre país comencen a fer el mateix i no hi estem gens d'acord. Ens diu que produir un litre d'oli en origen costa uns 3 euros. Això vol dir que quan nosaltres tenim l'oli fet i emmagatzemat, encara hi hem de sumar l'envasat, l'etiquetatge, el transport i distribució. Per la qual cosa ens diu que vendre l'oli d'oliva en aquests preus és una aberració i una falta de respecte pel productor.
Per altra banda, Unió de Pagesos considera que tampoc no contribueixen a posicionar l'oli al lloc que li correspon en el mercat, en tant que no transmeten al consumidor que el producte que es fa a Catalunya és d'un alt valor afegit i, conseqüentment, ha de vendre's a un preu just. Aquest fet, denuncien, ha comportat que molts consumidors considerin que preus superiors als 4 euros per litre d'oli d'oliva verge extra ja siguin excessivament cars quan aquest era el preu mínim habitual d'aquest producte fa més de 10 anys. Les últimes restriccions decretades pel Departament de Salut de la Generalitat en resposta a la situació actual de la pandèmia han obligat a ajornar el Most Festival, que s'havia de celebrar aquest mes al Penedès i al Priorat. Així doncs, la desena edició del festival se celebrarà del 3 al 13 de juny de 2021 al Penedès i del 18 al 20 de juny al Priorat, mantenint gran part de la seva programació. Malgrat tot, el Most Festival continua viu a la plataforma Filmin, que fins al dia 15 de novembre ofereix un total de 21 títols vinculats al Most. Entre ells, tres pel·lícules de la secció Collita 2020, com L'Age d'Or, A Wonderful Kingdom i Legado Italiano, i altres propostes presentades en edicions anteriors del festival. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat a aquest final ja les pluges de tardor amb unes quantitats variables però que han estat ja bastant apreciables aquí a la nostra comarca, amb quantitats que han superat els 50 litres, inclús els 60 per metre quadrat en alguns llocs. Una situació que aquest cap de setmana, esperem avui dissabte, encara es mantindrà amb pluges, que aniran generalitzant i tindran una certa intensitat, però per demà diumenge l'estabilitat torna, a poc el cel s'anirà aclarint i no érem pas una situació d'un moment molt agradable, en temperatures suaus i sense pràcticament incidències i pocs núvols. Situació que es prolongaria també el dilluns, bastant acceptable, és a dir, amb un ambient tranquil, temperatures moderades i sense ja precipitacions aquí a les nostres comarques. I en quant a efemèrides, ens destacar aquest cap de setmana, bé, no fa uns dies, abans de complir 40 anys d'un temporal de neu, concretament el dia 5, que va afectar pràcticament tota la nostra comarca i que aquí a l'Ibisbal va deixar un gruix de 50 centímetres, convertint-se en la nevada més grossa de la segona meitat del segle XX.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.